El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Si Pau Casals veiés la situació de Catalunya avui, li produiria una angúnia molt forta.
Aquest diumenge, el periodista, filòleg i escriptor Toni Strubel.
Fixem-nos en Portugal. És un país que no hi ha una extrema dreta com Vox. Aquí vivim en l'herència del franquisme i això té un preu terrible.
El divan, el valor de la conversa.
No pot ser que la nostra generació sigui l'última que tingui fills que parlin en català.
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya. A Catalunya Ràdio.
El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Look Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més. Els dies 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
El Suplement, amb Roger Escapa.
Passen 2 minuts de les 10. Avui tertúlia al Suplement, a ritme de Montserrat Cavallé, acompanyats de l'Eduard Voltes, el Marc Molins, l'Antoni Jalong i l'Olga Ruiz. Fa una hora, el director de teatre Lluís Pasqual ha assegurat aquí al Suplement que no es penedeix de res del que va passar en l'homenatge a Montserrat Cavallé i que ho tornaria a fer tot igual. En una entrevista a aquest programa, Pasqual ha explicat que l'entrevista que es va reproduir en l'homenatge a la soprano el 2019 al Liceu s'havia fet molts anys abans, assegura que era irradiable i que per això la van reproduir amb la veu de Judit Martín. El director de teatre ha dit que tant Martín com la família de Cavallé n'estaven al cas. Declaracions d'aquesta casa.
No, això no és veritat.
El què no és veritat?
El que no se li va avisar.
Però sí que és veritat que aquelles imitacions es van fer passar per declaracions reals de Montserrat Cavallé el dia de l'homenatge.
Sí.
Vull dir que...
Repeteixo, amb permís de la família i amb permís...
Del Liceu.
Amb permís del Liceu.
Preguntat sobre si es penedés del que va passar i si ho tornaria a fer, respon això.
Sí. Oi tant. Jo no vaig fer res il·legal.
No et penedeixes de res?
No. No.
La polèmica va esclatar fa unes setmanes després que l'humorista Judit Martín expliqués que es va utilitzar la seva veu sense que ella ho sabés en l'homenatge a la Cavallé, sense explicar que allò era una reproducció. Pasqual ha explicat que no ha parlat amb Judit Martín.
No, no, entre altres coses, perquè jo vaig conèixer molt, molt jove el poeta Espriu, el Salvador Espriu. I el Salvador Espriu, quan es parlava coses d'aquest tipus, deia, això són xafarderies. I així acabava el tema. I jo penso que això són xafarderies i així s'ha acabat el tema.
El Teatre Lliure ahir va anunciar que retirava una obra dirigida per Lluís Pasqual a la programació del 50è aniversari. El director ha confirmat que s'ha fet de mutu acord amb la direcció del teatre i també ha explicat en aquesta entrevista al Suplement que considera que no és casualitat que tota aquesta polèmica hagi coincidit amb la celebració del 50è aniversari. Per tant, ha insinuat que potser aquí hi ha una mà negra. Passen 4 minuts de les 10 amb l'Eduard Voltes, amb el Marc Molins, amb l'Olga Ruiz, amb l'Antoni Jalong, a ritme de Montserrat Cavallé i també a ritme de José Luis Rodríguez Zapatero. Perquè ens havíem quedat amb algunes tandes de paraula demanades. A veure, Eduard Voltes, a tomb del que explicava el Marc Molins sobre el que li espera l'expresident del govern espanyol dimecres davant del jutge.
Sí, jo veig en el cas Zapatero un cert paral·lelisme amb el cas Pujol en el següent sentit, que és l'impacte desmoralitzador que té per la base social d'un determinat partit polític i per un partit polític. O sigui, en el cas de Pujol és més greu perquè Pujol és el fundador de Convergència fins al punt que el cas Pujol acaba fent que Convergència desaparegui. Val? És a dir, el fet que, que l'autoritat, la gran autoritat moral de Sebi acaba portant a un procés de desaparició del propi partit. Zapatero no és el fundador del PSOE. El PSOE té la sort que, el, que ell no és el fundador, però sí que és l'autoritat moral en aquest moment. Com deia l'Antoni, és el que va en els mítings a dir ei, recordeu que el PSOE és tot allò que jo vaig fer, recordeu que el PSOE, que aquest senyor és del PSOE, jo avalo aquest senyor, heu de votar aquest senyor. És a dir, fa aquest paper des de fa uns quants anys de gran autoritat moral del, del PSOE. I per tant, l'impacte no, no és només judicial, no és només polític, és un impacte psicològic desmoralitzador molt gran en el votant del, del PSOE arreu d'Espanya. No? I des d'aquest punt de vista té aquest paral·lelisme amb el cas Pujol de persones que precisament per la posició que ocupen han de ser triplement curoses amb les qüestions relacionades doncs, amb l'exemplaritat pública i que resulta que no ho han sigut.
Olga.
Sí, jo per fer un paral·lelisme i partint de la base del que deia l'Eduard, en Zapatero el que ha representat, per fer un paral·lelisme amb la visita al Papa, Zapatero el que ha representat en els últims anys és la fe. La fe amb el Partit Socialista, quan aquesta havia decaigut absolutament. I em refereixo ara a la fe de la gent que mobilitza el partit, no? De la gent de base i també de la gent que omple els congressos, però que no té un càrrec orgànic al partit, no? I que veia com darrerament doncs, aquell partit en el que ells creuen s'estava absolutament caient per tot arreu, feia aigües per tot arreu, com les figures principals posades pel seu president, per Pedro Sánchez, doncs totes elles comencen a caure amb, pràcticament amb cascada, no? I això el que fa és que dubtis de la fe amb el partit que t'estimes, per dir-ho d'alguna forma, no? I de sobte apareix la recordem també que la figura de Felipe González és molt llunyana ara al Partit Socialista, i per tant això també, que havia estat un tòtem del Partit Socialista pels propis militants, no només de base sinó per la gent que no té càrrec orgànic i inclús pels votants, és, ostres, és que se'ns cau tot, se'ns cau tot, inclús Felipe González, inclús els secretaris generals, tothom, no, tothom no, perquè està Zapatero. Zapatero és el tòtem... Estava, estic parlant en passat, eh? És el tòtem màxim, no? És el que representa, mentre estigui Zapatero i continuï dient que aquest partit és fiable, que continuï dient tot el que ha fet el partit i que la confiança ha de continuar depositant-se en Pedro Sánchez, és que tot està bé. Ostres, i quan el tot està bé i el tòtem màxim també comença a caure, jo crec que el desgavell anímic de la gent del Partit Socialista és total. Altra cosa és que ho reconeguin i no, altra cosa és que tanquin files al voltant del, del president, altra cosa és que intentin donar una imatge d'absoluta unitat i de superació, però crec que el partit està molt tocat a aquest nivell, perquè arriba un punt en el que ja no tens res en què creure, ja no tens res en què creure. I respecte a la situació actual de Zapatero, jo crec que la principal diferència, m'estic referint al tema de les joies, la repercussió d'aquesta nova decisió judicial, recau en que, si no tinc malentès, Marc, i tu em corregiràs, es tanca l'opció de regularitzar la situació sense i evitar el delicte. És a dir, en el moment en què hi ha un processament penal, tu ja no pots dir, escolta'm, si tenia això, no ho vaig regularitzar en el seu moment, ho regularitzo ara i tot queda igual. No. Per tant, la pregunta que et faig és, podríem veure José Luis Rodríguez Zapatero prenent aquella opció que han pres altres personatges famosos i destacats, que és reconèixer el delicte per tal de que la pena i la multa sigui més atenuada?
Sí, d'entrada és correcta la reflexió que fa sobre la regularització. És a dir, tu, si estàs en una situació d'il·licitud tributària, pots regularitzar, pots fer un complement en qualsevol moment, i això té un topall en el temps, que és quan t'inicien la investigació. O sigui, el que no val és regularitzar una vegada saps que t'estan investigant. Ja només hi ha un cas molt, molt, molt punyent i molt dubtós i molt discutible, que és el del rei, el rei emèrit, no? Que quan ja se sabia que hi havia una protoinvestigació, va regularitzar i se li va admetre. Però en tot cas, efectivament, es genera aquest efecte. I el que fa, pel que fa als pactes i a la conformitat, evidentment és una opció que té. Però jo faria dues reflexions només. La primera és fonamental com a pauta dialèctica que mantinguem l'esperit, la confiança en la presumpció d'innocència. Ja sé que costa, que és gruixut, però és una forma d'entendre la justícia i és un paràmetre que és consubstancial a la nostra dialèctica. I en segon lloc, amb una reflexió potser en un plano més polític que jurídic, que preguntaves, Olga, és que no tenim res en què creure. Bueno, es pot creure i hem de creure, almenys jo crec, en l'acció de govern. Mm. Després amb l'Eduard parlàvem off the records amb la dissociació entre l'acció i el personatge i l'acció, no? L'artista i l'obra. Al final, José Luis Rodríguez Zapatero, amb els seus dos mandats, va deixar la legislació i el llegat que va deixar. El pot haver, el podem qüestionar a la llum d'eventuals conductes posteriors si es confirmen. Bueno, jo en aquest cas seria partidari, insisteixo, i acabo de dissociar obra de personatge.
4 minuts per un quart d'11 del matí. De seguida la Maica Navarro al suplement amb les últimes novetats del cas Andic. Abans, però, Eduard Voltes, estàs d'enhorabona perquè has tingut una criatura nova aquesta setmana. Per molts anys, sí. Felicitats.
És una criatura especial perquè és un mitjà de comunicació.
Home, això és una gran notícia. A veure, ha nascut Pròxima Estació.
Sí.
Què és Pròxima Estació, Eduard?
És un mitjà sobre Barcelona, és un mitjà que hem creat per parlar amb llibertat total sobre Barcelona. I per garantir que parlem amb llibertat total, doncs hem pres la decisió fundacional doncs, de renunciar a qualsevol ingrés per publicitat, ja sigui publicitat comercial o institucional, i a qualsevol ingrés per subvenció. De manera que ens finançarem estrictament, únicament, a través de les subscripcions dels lectors.
Molta gent et diu que estàs boig, segurament, no? És a dir, com vols fer un mitjà de comunicació sense subvencions i sense publicitat?
Doncs mira,
hi
ha mitjans amb els lectors, no? És a dir, amb el compromís dels lectors i amb els lectors, i crec realment que és l'única manera de construir espais de llibertat periodística. Hi ha exemples al món d'això, vull dir, no ens ho estem inventant nosaltres, hi ha projectes viables basats en la, o 100% o molt majoritàriament en la confiança dels lectors a través de la subscripció. Crec que calen aquest tipus de projectes i crec que en una ciutat com Barcelona, tan dominada pel poder dels lobbies, doncs és un requisit indispensable. Si no, és impossible parlar amb llibertat i fer periodisme en llibertat sobre la ciutat de Barcelona, que els impulsors de Pròxima Estació creiem que és una ciutat que està en una situació, en una cruïlla absolutament decisiva sobre el seu futur.
No? Qui són els impulsors?
No, som dos socis, no hi ha més, amb el Quim Campa i jo. Quim Campa és un amic i jo.
És el projecte vital, professional, que d'alguna manera no tens sí. ganes d'engegar ara després del teu pas per Time Out.
I... Sí, jo tinc 56 anys. M'agradaria jubilar-me als 65, si puc, tècnica, com a mínim tècnicament.
Tira més cap al 67, per sí, si de cas.
Val, doncs vinga, va, 67.
O al 70.
El gestor em diu que amb 65 podré, no? Sí que tinc ganes d'aplicar... Tenia moltes ganes... He estat en el món, diguéssim, multinacional, no? Com a directiu he pogut aprendre moltes coses, he pogut veure moltes coses sobre models de negocis, sobre eines, sobre màrqueting, sobre... Bueno, en fi, no. I tenia moltes ganes d'aplicar tot això i aquests coneixements a un projecte humil, petit, per la meva ciutat, no? Que m'angoixa molt la situació de la meva ciutat i crec que angoixa molta gent, perquè és una ciutat que expulsa els barcelonins. Barcelona expulsa els barcelonins, hi ha un èxode... demostrable amb les xifres, el cens de la gent amb dret a vot a Barcelona no para de baixar des dels últims 30 anys. O sigui, cada vegada som menys gent amb dret de vot, perquè la gent marxa. I per què la gent marxa? Doncs la gent marxa perquè les condicions materials de vida són molt complicades a Barcelona, cada vegada més. I a banda d'aquestes qüestions relacionades amb l'habitatge, amb la gentrificació, amb la turistificació, etc etc, que n'hem parlat abans en aquest programa... Abans,
sí, parlareu una mica de tot això, sobretot.
Sí, sí, efectivament. És els grans temes de ciutat i després hi ha el tema lingüístic, que és el retrocés galopant del català.
I aquí pot pensar de dir, ostres, falta menys d'un any per les eleccions municipals a tot Catalunya, també evidentment a la ciutat de Barcelona, que és una plaça molt buscada. L'Eduard també vol fer de lobby per influir en aquestes eleccions.
En absolut. És un projecte a llarguíssim termini, Pròxima Estació. Hi haurà... Pròxima Estació viurà, no sé, 200 eleccions. O sigui, la meva idea és que Pròxima Estació sigui un projecte que ens pugui transcendir en els fundadors. O sigui, que sigui aquell mitjà que acaba identificant i que acaba sent el punt de referència per la conversa sobre la ciutat. Jo crec que això falta i ens hem decidit a tirar-ho endavant i creiem que el debat és absolutament necessari perquè o Barcelona rectifica el rumb d'una manera radical o, si em permets el col·loquialisme, persona se'n va a la merda.
Doncs estarem molt atents a aquest pròxim estació, val la pena passejar-s'hi. Hi ha un mapa d'alegries que m'agrada molt, que és les recomanacions dels subscriptors, d'alguna manera, de llocs que, doncs, que t'atenen amb la llengua catalana, que t'hi has estat a gust, cafeteries, forns, restaurants, no?
Es diu mapa de les alegries. De fet, la pròxima estació és una plataforma de co-creació, també. És a dir, els subscriptors també poden generar contingut. Per exemple, en el mapa de les alegries. La idea és que hi ha encara negocis locals a planta baixa que resisteixen la temptació turística i la pressió immobiliària, no? I que aguanten fent barri, no? Doncs això són alegries que ens dona el teixit comercial, i aquest mapa de les alegries el construïm entre tots, la capçalera i els subscriptors.
Doncs, pròxima estació. Felicitats, bon naixement i llarga vida.
Moltes gràcies, Roger.
Eduard Voltes, Marc Molins, Antoni Xalong i Olga Ruiz. Gràcies avui per allargar una mica aquesta tertúlia. Fins ara.
A vosaltres, adéu-siau.
Fem una pausa i Maica Navarro. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.
Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
Peugeot.
Fantàstics és el món. Fantàstics la il·lusió. Fantàstics t'està esperant. Fantàstics.
La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
Normal.
Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
No pot ser.
Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Arriba la venda privada amb descomptes de fins al 30% en més de 1.000 marques. Moda, bany, accessoris, sabateria, esports... Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app en qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponés.
Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
Doraemon!
El teu gat còsmic torna a casa.
Ho hem aconseguit!
Sí!
El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
Visca! Visca!
Doraemon, el 15 de juny disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ocasión Plus.
Vine a la gran fira d'Ocasión Plus.
Ben, ben, ben.
Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
I acaba la carrera en un temps rècord, a la que estàs sens dubte...
Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team, a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
el Mundial de Futbol, al Club de la Mitjanit.
El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Un quart i mig d'onze.
L'hora negra. Maica Navarro.
Avui els seguidors de Maica Navarro, que han hagut de tenir una mica més de paciència. Maica Navarro, bon dia i bona hora.
Ja.
Que no torni a passar.
Els hi demano disculpes.
Culpa de Lluís Pasqual.
I per favor, que no torni a passar, perquè ja m'havia enviat dos missatges la meva mare que estava passant, que no...
És que realment la gent a les 10 en punt t'espera, eh? Si no surts a les 10... Avui està, avui està culpa meva. La Maica, a les 10:05, era...
Perdona, més, perquè he deixat a la meva germana a la perruqueria. A dos quarts ja estava pel barri.
Dissabte al matí sí que és dia de perruqueria, eh? Treu en fum.
Sí.
Mira, jo sempre hi he d'anar entre setmana, a des hores, i enyoro aquells temps en què el dissabte al matí anava a tallar els cabells.
Doncs sí.
Tu sempre vas a la mateixa? Tens la mateixa...
Sí, de... Hard Time, el mestre Nicolau.
Com es diu la teva perruquera?
Hard Times. La meva perruquera és...
Jo només em deixo tallar els cabells per la Vanessa, només.
O sigui, jo per el Fran i el color ja gairebé no, perquè ja m'he tornat a recuperar el meu color, però...
Et fan el massatge? Quan... Oh, el massatge, eh? Oh, aquell massatge!
I tant,
sí,
i tant,
són aquells... És que no, són 30 segons, però són 30 segons...
El meu dura més.
Sí? Va, perquè tu ets...
El Ricard, sí, bueno, a més
té una força... Ricard.
Té una força...
O sigui, el massatge no te'l fa qui et fa... El...
No.
O sigui, hi ha un massatgista de caps.
Perquè les perruqueries tenen personal que és el lavacabezas, les persones que es dediquen, que estan a la pica i que renten caps. Jo tinc allà... A més, jo soc superfidel. O sigui, tinc amb el Juanma, que m'ha fet el color tota la vida, em fa el color des dels 22 anys. I allà on ell l'ha treballat, jo he anat. O sigui, al final es va... Va obrir aquesta perruqueria aquí al tocar de la ràdio, que em va perfecta, amb el Fran, i tota la vida he anat on ell ha estat. O sigui, els meus canvis de perruqueria han estat on ell estava. O sigui, soc molt fidel al meu colorista i la persona que em talla els cabells, que a més, doncs...
I t'apreta, eh?
I després el Ricard és el que està a la pica i bueno, hi ha baralles perquè et renti ell. Perquè, a més, té una força a les mans, als dits, i, clar, és un luxe. Jo em quedo suadíssima. I aquí et fan els tractaments. Hidratació, cèl·lules mare, bla, bla... És un plaer.
Saps quin tractament faig al meu fill de cap?
Quin?
Els polls.
No desapareix. Jo ja t'ho vaig explicar vegada, que anava amb el cabell curtíssim perquè hi havia pols.
Arriba un moment de la...
Encara es posen la peineta aquella per...
Sí, aquella pinta especial.
I salten. La meva mare deia que salten.
Estan vius. O sigui, hi ha un moment que tots els pares temem, a partir de que els nens van a infantil, o potser a la llar ja n'hi ha, nosaltres ens ha passat a infantil, que reps una comunicació de l'escola que diu, reviseu els caps dels vostres fills perquè hem detectat polls.
Polls.
Mai diuen qui és el...
Home, clar.
Sí. Tu ja en veus... O sigui, tu quan vas a primera hora ja veus que n'hi ha algun que és més pollós que d'altres, però mai et diuen qui és. Aleshores, tu arribes a casa...
Però això no té res a veure amb
en aquell moment...
Perquè jo crec que hi ha cueros cabelludos
que són més propensos.
Però... I que no està relacionat directament amb nanet o nanet.
Jo ara t'explicaré una cosa. Jo aquesta temporada, aquest any, he tingut polls.
Tu?
Sí. Sí, jo he tingut polls. Sí, m'han hagut de treure els polls del cap.
I has continuat fent el programa amb normalitat.
No ho he dit a ningú per por de si...
M'estàs dient que aquests cascs, que són els que fa servir Ricard Ostrell durant tota la setmana,
li he traspassat els polls al Ricard.
Que tinguéssim polls. Perquè, clar, poden sobreviure perfectament.
No, perquè...
M'ho estàs dient, això,
em
no?
Em vaig posar com una mena de gorra.
Els collons, una gorra.
Em vaig posar una gorra de plàstic.
Jo no t'he vist cap de setmana amb una gorra de plàstic aquí a l'estudi. És a dir,
no,
Ricard Ostrell truca... Que sàpigues que si has tingut polls o les teves filles han tingut polls, el responsable és aquí el capo del cap de setmana.
9-3-2-0-7-4-4, suposo que se sap el telèfon del directe al Ricard, però si no, que s'animi.
Que feo.
Doncs sí,
però
sí, polls.
Però clar, tu, però això és una irresponsabilitat per part teva i els teus col·legues, què?
Doncs mira, crec que...
A mi no me'ls has passat, eh? Tampoc m'ha costat anar tu.
T'has d'apostar molt, eh? O sigui, el moment petó és el moment en què hi ha més números.
Tampoc et dono tants petons.
Home, Déu-n'hi-do, eh? Està malament, eh?
Va, vinga, que tenim, molt, que tenim molta
11.
Planxa, que diu la meva mare. Vamos a planxar.
A veure, ens ha sorprès sobre el cas Endic. Aquestes últimes hores, uns missatges que s'han recuperat del telèfon mòbil del Jonathan Endic.
D'Isaac Endic.
En un d'aquests missatges diu, 5 mesos abans de la mort d'Isaac Endic, li va dir el seu pare, o sigui, un missatge del Jonathan al pare, no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te. A veure, en quin context li envia aquest missatge?
En quin context? I anem a explicar als oients per què ara tenim coneixement d'aquests missatges, perquè hi estem parlant d'una investigació que un any i mig, i llavors aquests missatges d'on surten, surten del telèfon d'Isaac Endic, que els Mossos van bolcar amb els forenses informàtics, però per què els coneixem en el dia d'ahir? Ahir es va notificar a les parts, a l'escrit, que la fiscal Teresa Lloldi va presentar a l'Audiència de Barcelona, que és la seva resposta al recurs que va presentar la defensa de Jonathan Endic contra les mesures cautelars. Recorda que el 19 de maig Jonathan Endic és detingut, acusat de la mort del pare, i la magistrada, la Raquel Nieto, li posa unes mesures cautelars, doncs aquesta fiança d'1 milió d'euros per no ingressar a presó i la retirada del passaport i anar un cop a la setmana a un jutjat a signar. Doncs Cristóbal Martell va presentar un recurs contra aquestes mesures, demanant que s'aixequessin, rebatent cada un dels 7 indicis de la magistrada que serveixen per acusar a Jonathan Endic de la mort del pare, i faltava la resposta de quin era el posicionament de la fiscal davant aquesta petició de Cristóbal Martell. La fiscal, evidentment, està en contra d'aixecar aquestes mesures cautelars i ho argumenta, aquesta oposició, amb un escrit de 30 pàgines. Els periodistes, la gran majoria, vam tenir coneixement de quatre detalls que els portaveus de la fiscalia van escriure en un paràgraf en una nota de premsa bastant pobra, entre tu i jo. I era aquest primer titular del matí on vam, pràcticament tots vam dir, també el Harky aquí i la Núria, vam explicar que, aquí quan dic aquí és Catalunya Ràdio, vam explicar que la fiscalia adverteix, alerta, insisteix en l'altíssima capacitat econòmica de Jonathan Endic i, per tant, veu risc de fugida, de fuga. Vale, això era el nostre titular. I a primera hora, a última hora de la tarda, apareix un teletip de l'agència EFE, de la Rosi García, on ells, l'agència EFE i alguns altres companys, concretament el Jesús Albalat i el Germán González del Periódico de Catalunya, crec que no tenen l'informe de les 30 pàgines, però sí alguna frase d'aquestes que fa servir la fiscal en l'escrit. I aquest pas més endavant que donen aquests companys, i a nosaltres a La Vanguardia, doncs, ens citem a l'agència EFE, és la fiscal recupera en aquest últim escrit que va presentar el 4 de juny a l'Audiència de Barcelona, per insistir a les contradiccions i en el que pels investigadors i la pròpia fiscal i la magistrada és el mòbil del que ells pensen que és un homicidi, és aquesta mala relació pare i fill. I recupera alguns d'aquests missatges que els Mossos d'Esquadra van recuperar del mòbil d'Isaac Andic, i són missatges que o bé Jonathan envia al seu pare en els mesos anteriors a la seva mort, estem parlant de 3, 4, 6 mesos abans, i fins i tot àudios de veu que Isaac Andic li envia amb aquesta terapeuta a la que tots dos anaven en els últims temps per ajudar a reconduir la relació paternofilial. I els missatges, és veritat que, ostres, sobten. Un d'aquests missatges, amb el que hem fet servir tots per titular, és l'envia... és un missatge llarg que envia... Vols dir alguna cosa?
No. Vale. T'estic seguint, sí. És un missatge llarg que envia Jonathan Andic al pare Isaac Andic, que diu textualment: no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te.
Vale. Aquest és un missatge llarg que li envia, li fa arribar el 6 de juliol. Estem parlant de aproximadament 6 mesos abans d'aquest passeig i aquesta mort a Montserrat, que Mossos ha estat investigant i continua investigant, i per la que va ser detingut Jonathan Andic. És un missatge llarg on el Jonathan li pregunta per unes vacants, per un viatge que acaba de fer el pare, com planteja l'estiu, i el Jonathan doncs li explica que està a tope amb la teràpia i en passat li diu: ostres, fins a quin punt la relació havia estat complexa, que la corda fins i tot s'havia arribat a tensar fins al punt que gairebé es va trencar. I el periòdico fins i tot diu, una de les textues és: tenir un fill com jo és el més dur que pot passar a un pare. He recordat algunes discussions on no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te. Doncs aquesta frase és la que pels investigadors, quan la van veure, van dir: ostres, 6 mesos abans, i estan aquests plantejats. També et dic que la defensa, que ahir també vam tenir coneixement, perquè aquest descrit, bueno, és que apareixen al sumari, o sigui, són coneixedors d'aquests missatges, el contextualitza aquests missatges en aquesta teràpia. O sigui, que diuen que és com una... que és una... en aquesta teràpia, i que sempre aquests missatges que li envia Jonathan a Isaac són en el passat. No m'estranya que pensessis i que en aquell moment la situació s'estava reconduint. Tot i que...
O sigui, com un gest de dir...
Ostres, mira d'on venim...
Que malament que estàvem, i mira ara que som capaços de fer broma fins i tot amb un missatge com aquest.
Tot i que és veritat que també en aquest mateix escrit també recupera un altre missatge. En aquest cas són uns missatges entre Isaac i aquesta terapeuta, i és un missatge del juny, i la terapeuta li demana a l'Isaac: què tal, com més o menys li deu preguntar, com esteu, tal, i el pare li diu: nosaltres estem igual de regular o malament. Ens relacionem el just, per diplomàcia, ens saludem i poca cosa més. Bueno, això estem parlant del juliol, o sigui que el pare admetia que en aquell moment la cosa era doncs com estava. I fins i tot va una mica més enllà i li diu: escolta'm, el que el meu fill ha d'entendre és que jo durant molts anys he fet un esforç titànic per no trencar la relació i he suportat, i ho diu textualment, maltractaments per part seva, i ara el que no pot pretendre és que amb quatre coses que ha fet bé en els últims mesos, doncs tot torni a la normalitat. Ell ha de treballar i ha d'intentar recuperar la meva confiança, el meu amor, etc. Aquesta era la situació i aquest era el panorama que els investigadors de Mossos, en els seus atestats aquests últims mesos, entenen que dibuixa una relació paternofilial que no havia estat bona i que no era bona, i que, per tant, entra en contradicció amb allò que Jonathan Andic va declarar davant Mossos d'Esquadra. Per això, quan la magistrada parlava de les contradiccions, és: més enllà de que la relació no sigui bona, és que quan Mossos li pregunta com és la relació amb el seu pare, vostè m'està dient que és bona. M'està enganyant. I per això és la contradicció. tot i que recordem que Cristóbal Martell, l'advocat de Jonathan Andic, en aquest recurs del que et feia referència, que estem esperant que l'Audiència de Barcelona doncs dictamini, ell deia, sí, sí, vostès han trobat aquests missatges, però els hi recordo que per aquesta mateixa comissaria dels Mossos de Martorell van prendre declaració les germanes de Jonathan Andic i filles d'Isaac Andic, el germà d'Isaac Andic i tots i a persona, i a la secretària personal d'Isaac Andic, l'assistent conductor d'Isaac Andic, i tots em van assegurar en seu policial que la relació pare-fill era bona i que s'estimaven i que mai els hi havien vist barallar-se. Per tant, bueno, aquest és el context.
Per tant, la decisió, d'alguna manera, de la jutgessa, en cap moment serà que Jonathan Andic haurà de tornar a la presó, sinó simplement que se li mantenen aquestes mesures cautelars, que vol dir doncs, que té retirada de passaport, no?
No, no, no.
Ell va pagar el 1 milió d'euros, no?
Sí, ara mateix el que tenim, el que estem esperant és que l'Audiència de Barcelona, amb tots aquests elements, aquesta sala novena, doncs respongui aquest recurs presentat per Martell. Ell va demanar aixecar les mesures. I segons com valori, ara els tres magistrats de la sala novena han de valorar, doncs veurem quin valor donen aquests indicis, quin valor donen aquests missatges, si entenen, com diu la defensa, que estan descontextualitzats i pesa més les declaracions de l'entorn, etcètera, etcètera. O sigui, haurem de veure com aquests tres magistrats valoren i la instrucció continuarà. O sigui, ja veurem, però... I en paral·lel, recordem que la fiscal Teresa Ioldi, que també és especialitzada en jurat, més enllà d'aquest escrit de 30 pàgines, amb aquests missatges duríssims, el que ha demanat ha estat, doncs ha demanat una reconstrucció quan es pugui fer en aquest camí de Montserrat on es va produir la mort d'Isaac Andic, i també ha demanat, doncs ja ha començat a demanar la citació de determinades persones que passin i comencin a desfilar pels jutjats de Martorell per declarar. Aquests dos excursionistes que Mossos no van trobar durant la instrucció, i molt important...
Tu ja has pogut parlar amb aquests excursionistes?
Ho estic intentant. No dec ser l'última. La defensa sí que els va trobar i va parlar. Jo ho estic intentant. També et dic que, de sobte, quan van publicar La Vanguardia de la seva assistència, ja recordaràs fa unes setmanes, es van atabalar una mica i estan com, hòstia, tal. Però sí, a més, jo els estic intentant. Però també et dic que si ja estan citats al jutjat, difícilment crec que vulguin parlar amb mi abans de... a La Vanguardia, abans d'anar al jutjat. I després, molt important, recordem que vam tenir coneixement la setmana passada d'aquest escrit de la jutgessa Raquel Nieto, on ens va sorprendre a tots, havia demanat a Mossos investigar el paper d'aquesta terapeuta que apareix en aquest... que ja veiem la importància que té en aquest creuament de missatges i en aquesta teràpia, perquè la magistrada una mica el que vol saber és si va tenir alguna mena d'influència en el que per la magistrada dels investigadors i la fiscal es tracta d'un homicidi amb premeditació, perquè el que hem sabut d'aquesta investigació és que la part acusatòria, aquests Mossos, aquesta fiscal i aquesta magistrada, no, el seu plantejament no és una baralla improvisada o una discussió a peu de camí, sinó una mort premeditada, i per això fan referència a aquestes visites prèvies de Jonathan Andic, etc, etc. Per tant, i a veure quin influència, i per tant aquesta dona que ja va declarar, que té el despatx molt aquí a prop de la ràdio, ja va declarar a comissaria en el seu moment, ella va respondre coses generals, en plan que sí, que era la terapeuta, com havia conegut els Andic,
etcètera. Però aquí hi ha secret professional.
Però quan Mossos va entrar en el detall d'aquests missatges i aquesta teràpia, sí que es va acollir el seu dret professional que l'empara per no revelar doncs, certes intimitats.
5 minuts per arribar a 3:15 del matí, al suplement amb la Maica Navarro, més enllà del cas Andic. Avui a l'Hora Negra ens tornem a preguntar què està passant amb les execucions a plena llum del dia a la ciutat de Barcelona. La d'aquesta setmana, la de dimecres, el dia de la visita del Papa, ha tornat a posar damunt la taula una problemàtica que ja ha estat protagonista unes quantes hores negres aquesta temporada. De fet, avui us hem despertat l'informatiu a primera hora explicant-vos que aquesta nit els Mossos han desplegat un macrooperatiu contra el tràfic d'armes de foc, un operatiu que arriba després d'aquests dos tirotejos mortals en menys d'una setmana, l'últim al carrer Balmes a plena llum del dia. Un operatiu, ens han detingut aquesta nit 13 persones, però, en canvi, no ha servit per trobar cap arma de foc. A veure, Maica, què en sabem de qui s'amaga rere aquesta execució? Perquè es va filtrar de seguida la fotografia, s'ha explicat de sobres que va ser davant de la comissaria, que portava aquest casc de bici, l'arma es va trobar al cap d'uns metres, i també el modus operandi que funcionen aquests sicaris, que és que arriben a Barcelona, executen el que han de fer i desapareixen, i per tant la policia també té molt poc marge per acabar-los enxampant, i de fet és que molts d'aquests casos acaben sense resoldre's, Maica.
És a dir, que m'ha sorprès molt aquest operatiu d'aquesta última nit, perquè, entre altres coses, vam celebrar un briefing de treball a la Conselleria d'Interior amb la consellera Parlon, el director de la policia, el cap del cos Miquel Esquius i l'intendent Toni Rodríguez, on la consellera va reiterar més d'una vegada, de dos i de tres i de quatre, que era impossible fer un campai pensat amb les armes de foc, i té tota la lògica. I, per tant, que
però
no
això,
es podia...
Però això que ha passat aquesta nit precisament és un campai amb armes de foc, no?
No es podia fer i no es podia plantejar aquesta mateixa estratègia que els està funcionant molt bé amb els multireincidents, amb una qüestió com les armes de foc, que
recordem
és...
Recordem que el campai són aquestes operacions, aquestes batudes policials...
Campai és com una mena com de programa d'actuació, és un programa que té un plan, és un plan que té moltes... moltes columnes, i que una d'elles és aquests dispositius cada cop més freqüents.
Treure de la circulació armes blanques. S'ha fet això aquesta nit amb armes de foc, bueno, però no ha acabat de sortir bé perquè no n'han trobat cap.
No és només armes blanques, perquè les armes blanques tenen un altre... És el dispositiu d'AGA. Campai està pensat en els multireincidents, i és saturació, és identificació, i és empaintar els multireincidents i anar per ells amb saturacions. I part del resultat d'aquesta baixada del delicte patrimonial, que en aquest primer semestre jo crec que és una baixada de 6 punts, és l'èxit d'aquests plan campais. I se'ns va explicar en aquest briefing, perquè algun company ho va explicar, escolta'm, i això es pot reproduir amb armes de foc, i amb tota la lògica no és equiparable, perquè l'arma de foc té un altre camí, té un altre... És que són escenaris absolutament diferents. I m'ha sorprès quan us he escoltat aquest matí, perquè bueno, no en tenia coneixement d'aquest dispositiu que no de saturació, i pel que he llegit estava enfocat en armes de foc, que veig que el resultat ha sigut de zero, però ja ens ho explicaran.
13 detinguts, però no han requisat cap arma de foc.
Detinguts perquè per quina és la... Detinguts acusats de què, aquests 13?
Doncs ara no t'ho sé dir, però...
Vale. Bueno.
No ho sé.
Vale.
No sé. Sobre l'assassinat d'aquesta setmana a plena llum del dia, el dia del Papa.
El que ens van explicar és que tots 6 assassinats d'aquest últim any, 4 a la ciutat de Barcelona i 2 i un altre, el primer a Badalona i l'altre a Hospitalet, tindrien un denominador comú, que és la droga, i que estaríem vinculats al crim organitzat. No necessàriament internacional, però crim organitzat. I, per tant, aquesta seria la fotografia. Cap dels 6 està resolt, tots 6 són investigacions obertes, i, per tant, van ser molt cautelosos a l'hora de donar-nos informació. De fet, els 2 últims, el del carrer Balmes i el segon del carrer Mineria, les dues víctimes ni tan sols estan oficialment identificades. Per tant, d'aquí la dificultat. L'intendent Rodríguez ens va compartir la dificultat de fer aquestes investigacions, perquè la gran majoria s'emmarquen, doncs, en un context d'això, de... conflictes entre dues organitzacions criminals que acaben amb aquests crims, i que això no li resta, o sigui, no resta gravetat, perquè tots sis s'han produït pràcticament a la llum del dia, amb carrers amb molt, en aquell moment molt amb molta gent, i per tant la por a les víctimes col·laterals, o fins i tot amb una intervenció puntual d'una patrulla de seguretat ciutadana, tant de Mossos o com de, o de Guàrdia Urbana o qualsevol policia local, i que la resposta d'aquests individus sigui obrir foc quan tenim una seguretat ciutadana que el que està formada per enfrontar-se, doncs, amb una delinqüència comú que no, que la seva primera resposta quan arriba una patrulla de seguretat ciutadana no és obrir foc. Per tant, és una situació complexa, i ells van admetre que la solució en aquests moments, l'interès que tenen prioritari és intentar aturar aquesta escalada de mort, i això es fa, doncs, amb investigacions per investigacions contra aquestes xarxes criminals. I després ens van obrir, doncs, un altre escenari en el que ja fa temps que està treballant Mossos d'Esquadra des de la Direcció General de la Policia, la que comana el director Josep Lluís Trapero, que és la necessitat de que Espanya tingui un marc legislatiu que sigui igual al de la resta amb els països veïns d'Europa. És a dir, hem d'intentar que aquest delinqüent, aquest mafiós francès, suec, italià, doncs no, quan a l'hora de decidir on m'implanto, per on implanto la meva plantació, on m'instal·lo, ho tingui claríssim de venir a Espanya, en aquest cas Catalunya, perquè penalment aquí em surt molt més barat. I d'aquí que, des de Mossos d'Esquadra, des d'aquesta direcció, fa temps que tenen un document on es demana, avui al periódico avancem, es demana canvis legislatius amb tot allò que té a veure amb la marihuana i amb les armes de foc. Aquí, amb el tema de la marihuana, ja fa molt de temps que Mossos ho està explicant amb informes que expliquen que hi ha una laxitud a l'hora, fins i tot en el consum, i, per exemple, es busca o es defensa per part de la direcció de Mossos, i consta en aquests documents que han compartit amb el Ministeri de l'Interior, que es creï un nou delicte, es tipifiqui la narcoocupació. És a dir, ara està, de la mateixa manera que en el seu dia es va aconseguir que punxar la llum a un frau elèctric per alimentar una plantació de marihuana fos un delicte específic, doncs que ocupar una vivenda per instal·lar una plantació de marihuana també sigui un delicte. Un delicte, o sigui, això seria una novetat. Amb les armes de foc, hi ha un delicte que és la tinença d'armes, que està castigada de manera molt lleu, i per tant és impossible que una persona que en el carrer, doncs, porta una arma de foc, la detens, no es pot demanar presó, perquè el Codi Penal ho castiga amb penes molt baixes. Què defensa Mossos d'Esquadra? Crear també un nou delicte que estigui, que bàsicament es refereixi a penalitzar amb penes, amb una forquilla que aniria entre els 3 i 5 anys de presó, la persona que exhibeixi, no faci servir, exhibeixi una arma de foc a la via pública. Amb aquesta forquilla ja tindries marge, doncs, per aquesta mesura cautelar que seria la presó. I recorda Mossos d'Esquadra com ells, quan aquest equip va entrar, una de les primeres intervencions del director Josep Lluís Trapero va ser que en l'àmbit legal hi havia quatre elements que preocupaven el govern i que en els que treballarien. Era a la multireincidència, i la nova llei de la multireincidència ja va assumir alguna d'aquestes peticions per part de Mossos d'Esquadra: marihuana, armes de foc, multireincidència i ocupacions. Doncs aquesta serien aquesta feina. Al marge, doncs, necessites Mossos per investigació i una part molt important, el crim organitzat, com s'ha demostrat, no acabes amb ell, el desarticules per moltes plantacions de marihuana que puguis incautar o detingut, si anar directament allà on més els hi fa mal, que és el blanqueig de capitals, incautar els béns i els diners. Aquí és on...
Per què creus que aquestes execucions es produeixen en plena llum del dia, en ple centre de Barcelona? Perquè aquí, més enllà de tot això que estem explicant, hi ha el perill que alguna bala perduda vagi a un lloc que no és el destinació al qual l'ha apuntat doncs aquests sicaris que venen per fer aquesta feina per marxar.
Bueno, aquesta és una de les grans preocupacions que tenen. De fet, si recordes, a l'assassinat de la Villa Olímpica, no, de Diagonal Mar, d'aquest montenegrino, d'aquest ciutadà de Montenegro que estava amb la seva dona i el bebè, que tots just acabaven de demanar l'esmorzar en una terrassa, i va arribar un d'aquests sicaris i el va disparar a l'esquena. Doncs una partícula d'una d'aquestes bales va impactar amb una veïna del barri que en aquell moment creuava a molta distància un pas de vianants i va sentir com que se li quedava sense respiració. No va entendre res, amb una amiga la van acompanyar un cap i el que va resultar ser és que un fragment de la bala li va impactar a la tràquea i amb molta sort va tenir que va ser una... No va anar més, però això va ser un fragment de bala. Sí, sí.
Però i per què aquestes execucions es fan al carrer a plena llum del dia? O sigui, perquè creus que és la manera d'agafar imprevista la persona que acaba morint, o...?
Al final és l'oportunitat. Tu tens una...
Davant d'una comissaria
davant d'una comissaria...
Davant d'una comissaria, el dia que hi ha el papa a Barcelona, el dia que hi ha més policia al centre,
sí,
de la ciutat...
De 7.000 policies estaven en aquell
moment.
I molt
a prop de la Sagrada Família. És a dir...
Bueno, doncs, clar, no estic al cap d'un sicari, però...
I a cara descoberta.
Bueno, a cara descoberta, sense guants, sabent perfectament que allò és una comissaria i, per tant, que hi haurà càmeres de seguretat i que hauran enregistrat el teu rastre i, a més, amb una distància de 100 metres, abandones la pistola, l'arma que has fet servir, el casc de bicicleta que portaves a la mà i el teu mòbil. O sigui, és de... Sí, sí. Bueno, els Mossos no van donar moltes dades sobre com es va fer i per què aquesta actuació, que a la gent li pot sorprendre, però és una actuació amb una absoluta...
Sang freda.
Sang freda i a més, amb una impunitat absoluta per... O sigui, però...
Tu estàs convençuda que...
Jo estic convençuda que tot això estava absolutament...
Preparat. I que aquesta persona ja no és a Catalunya?
No sé on està, però evidentment, tot i que tenia aquesta... Sí, perquè a més, en aquesta trobada de feina se'ls va preguntar... Escolta, hi havia 8.000 policies en aquell dia, en aquell moment, i un CECOR, un centre on es rebien les imatges d'infinitat de càmeres de seguretat. Recordem que després de l'últim conveni Guàrdia Urbana i Mossos, en aquest CECOR, des d'allà on es dirigeix a l'operatiu, s'estan rebent en directe totes les imatges de totes les càmeres que té l'Ajuntament de Barcelona, de trànsit i de tot. I deies, hòstia, doncs en aquell moment intenta seguir el rastre d'aquest pistoler per càmeres? Tampoc, o sigui, que és que es va perdre, es va esfumar, es va desaparèixer. No sé, és possible, allà a la Placidia hi ha una parada de metro, no sé si va pujar al metro, si en aquests moments aquesta informació la tenen els investigadors, però... Jo crec que això va ser com una demostració de faig el que vull, on vull i...
La sensació d'impunitat i de...
Absoluta, i a més, jo crec que és una demostració de poder absolut i d'absoluta impunitat.
I que es repeteix el patró de que no tens cap capacitat per acabar detenint l'assassí.
Cap dels 6 assassinats d'aquest últim any...
I que el patró és el mateix, un darrere l'altre.
Assassinats amb arma de foc, perquè hi ha hagut més assassinats a Catalunya, però estem parlant d'aquesta modalitat i aquestes armes de foc ha estat resolt. És veritat, l'intendent Rodríguez ens deia que no eren assassinats fàcils de resoldre, però sí, evidentment és molt preocupant i aquesta preocupació l'han traslladat. O sigui, i a més, feia molt de temps que Mossos advertia d'aquest crim organitzat que perillosament s'estava assentant a Catalunya i bueno, ja els tenim aquí. Els tenim aquí i estan actuant de manera molt i molt preocupant.
5 minuts per arribar a les 11 del matí, ho deixarem aquí. De seguida el suplement, parlem del Mundial més polític i més poderós. Ho farem acompanyats del nostre home futbol, el Jordi Puntí, també l'Aitor Lagunes, director de la revista Panèctica. Connectarem amb la Sònia Gelmà, seguint el Mundial des dels Estats Units. També incorporarem aquí el Xavi Aldecoa, que de futbol i de poder en sap una estona. I just després conversa avui amb Aina Clotet a les portes de presentar la seva pel·lícula Viva, una pel·lícula que val molt la pena i que ella dirigeix, protagonitza i fins i tot també produeix. De seguida també Aina Clotet al suplement. Maica, bona setmana, moltes gràcies.
Gràcies.
Ara tornem.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Vols estudiar una enginyeria?
A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada amb pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
Participa en la jornada de portes obertes del 16 de juny. EUS.cat.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet. Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional, t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
Aquesta setmana conversem amb la dissenyadora i arquitecta Beth Galí. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
una cullerada de silenci,
2 reflexos de llum,
5 quilos de cadira
i, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio.
S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com a encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peya, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.